Són les 11. El 19 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Quan es pregunta quin és el millor esportista espanyol de tota la història, sempre apareix als primers llocs i sovint a dalt de tot, el número 1. Rafa Nadal es retira quan acabi la seva participació en la Copa Davis. Avui ha jugat el que probablement ha estat el seu últim partit i en un dia tan significatiu entrevistarem en directe el que va ser el seu entrenador durant bona part de la seva carrera. Ha sigut, de fet, alguna cosa més que el seu entrenador. D'aquí uns minuts conversem en directe amb Toni Nadal. També ens preguntarem qui i amb quines intencions posen noms a les coses. Bé, li preguntarem a Lluís Quintana Trias, que publica Denominar, paraules que legitimen el poder. I també ens visita l'Anna Ramon. A ella li preguntarem si, com fem els humans, els animals i les plantes també menteixen. I des de les 10 que tinc aquí al meu costat, a la meva esquerra, la nostra oient misteriosa d'avui, molt amablement, s'ha vingut a jugar amb nosaltres. Li preguntarem al final de l'informatiu si ha après alguna cosa escoltant-nos. I després parlarem de la seva professió, que consisteix precisament a fer-nos jugar a tots els altres. Qui pot ser? Qui pot ser? Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, informació de servei concentrada en 5 minuts. El més important que està passant i que ha passat fins ara amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Bona nit.
Ucraïna ha atacat per primera vegada Rússia amb míssils balístics fabricats i proveïts pels Estats Units.
Es tracta d'un pas que, segons Moscou, porta la guerra a una nova fase. Segons l'exèrcit rus, la matinada passada han caigut a la regió de Bryansk, fronterera amb Ucraïna, 6 míssils balístics de fabricació nord-americana. No hi ha constància de danys personals. Tot plegat passa quan fa 1.000 dies de l'inici de la invasió russa de la República Exsoviètica. Des de la cimera del G20 a Rio de Janeiro, el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, ha acusat Occident de buscar una escalada del conflicte, tot i que ha tret ferro a un possible conflicte nuclear.
Estem convençuts que les armes nuclears són, abans de res, un armament per limitar, per prevenir qualsevol guerra nuclear.
Avui el president rus Vladimir Putin ha anunciat un canvi a la doctrina nuclear que li atorga el dret de respondre amb armes atòmiques als atacs amb armes convencionals. El nou text estableix com a supòsit d'agressió que Rússia rebi l'atac d'un país no dotat d'armes nuclears, com ara Ucraïna, en col·laboració amb un país que sí que en tingui, com ara els Estats Units. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Manuel Morato, coronel d'artilleria retirat i president de l'Institut de Debat i Anàlisi de Polítiques de Seguretat, ha dit que més enllà del joc de pressions, això fa que la situació es compliqui.
Este cambio yo le decía que tenía una trascendencia que puede ser psicológica, pero también sobre el terreno, que era lo que usted aludía, pues también, porque eso es lo que da la cobertura legal. Por eso la situación cada vez se complica más.
Carlos Mazón ha nomenat un militar retirat com a nou vicepresident valencià.
El tinent general Francisco José Gan Pampols ha estat l'escollit per Mazón per liderar les tasques de reconstrucció dels municipis castigats per la Dana. En declaracions a la COPE, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la decisió, però ha collat encara més el president Mazón.
Creo que el señor Mazón ha hecho algo que tampoco ha hecho ningún político del gobierno central, ¿no? Que es poner su futuro político en manos del éxito de la recuperación económica.
Per cert, que aquí al Catalunya Nit hem parlat avui amb dues treballadores d'un geriàtric de Sedaví a la comarca valenciana de l'Horta Sud, que juntament amb altres companys van salvar més de 100 residents, portant-los a coll fins a les plantes superiors del centre. Avui han rebut un reconeixement de la Patronal Catalana de Residències, l'Anna Belén Calero, coordinadora d'auxiliars, i la Raquel Alborz, infermera, no oblidaran mai aquella nit.
O sea, es que fue sin pensarlo. A los que iban en tacata, que podían caminar, ayudándoles poco a poco a subir, y ya empezamos a subir las sillas, vimos que las sillas pesaban mucho, empezamos a dejar las sillas ahí abajo y a subirlos a ellos sin sillas. O sea, fue una locura, la verdad.
Pues la verdad que sí, que se nota el golpe. De hecho, todavía trabajadores estamos todavía afectados por la dana, en casa y todo. Y los residentes, pues algunos muy desorientados, però poc a poc.
El govern de la Generalitat i el sector del càmping revisaran conjuntament les instal·lacions amb risc d'inundacions.
Ho han anunciat després de reunir-se. Avui començaran amb els casos més complexos per disposar d'un diagnòstic en poc temps. El govern va parlar de 16 càmpings en zones de risc greu d'inundacions, però des del sector encara no volen posar una xifra. Diuen que les actuacions que s'acabin fent beneficiaran tot el país.
El president Salvador Illa es veurà demà amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en el primer dels dos dies de viatge oficial a Brussel·les.
El president ha previst traslladar-li la importància que el català es pugui parlar a l'Eurocambra. Justament avui, el Consell d'Europa ha instat Espanya a garantir l'ensenyament en català a tots els nivells educatius, així com l'ús de la llengua catalana en l'àmbit sociosanitari, el judicial i a les administracions de l'Estat.
Jornada d'afectacions de trànsit a l'AP7 per la protesta dels pagesos francesos a la Catalunya Nord contra l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur.
Han bloquejat el pas fronterer del Voló i els Mossos han tallat l'autopista primer a la Jonquera i més tard a Llers. Un cop plens els aparcaments, centenars de camions s'acumulen al voral de l'autopista. La situació encara es pot allargar. Tingueu en compte que la intenció dels pagesos francesos és continuar amb el tall com a mínim fins demà al matí.
Els Estats Units reconeixen per primer cop en públic a l'opositor veneçolà Edmundo González Urrutia com a president electe d'aquell país després de les eleccions del passat 28 de juliol.
El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha publicat en xarxes socials que el poble veneçolà, diu, es va pronunciar de manera contundent i va nomenar González com a president electe. Segons Blinken, la democràcia exigeix respecte a la voluntat dels votants.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I ara repassem el més important dels esports amb David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
A aquesta hora estem pendents del nom del dia, Rafa Nadal, si ja el podem considerar extenista o encara és tenista en actiu.
Doncs tot depèn d'un partit que ara mateix està en joc. És el del partit de dobles de la primera eliminatòria d'aquesta fase final de la Copa Davis de tenis, l'escenari triat per Rafael Nadal per acomiadar-se de l'esport professional en actiu. Un Nadal que ja ha jugat el seu partit, ara s'està jugant el partit de dobles, que és el que serveix per decidir l'eliminatòria de quarts entre l'equip espanyol i els Països Baixos, i la parella espanyola formada pel Barcelona i Mercè Granollers i Carlos Alcaraz han perdut el primer set al tiebreak, 6-7, ara en els primers compassos del segon parcial, 1-0 per a la parella neerlandesa, formada per Wesley Kulfoff i Botic van de Zandschulp, quedem-nos amb aquest nom, van de Zandschulp, i per tant, de moment, contracorrent l'equip espanyol per evitar que Rafael Nadal s'hagi d'acomiadar ja de l'esport professional. Nadal ha obert la competició amb el primer punt dels individuals, ha perdut contra van de Zandschulp en 2 sets, un doble 4-6, i han acabat, ha marxat força decebut.
Sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional, con lo cual también los momentos previos han sido emocionantes, un poco difíciles de gestionar en general, muchas emociones.
Nadal, que un cop ha consumat la seva derrota, també ha afegit que si ell fos el capità de l'equip espanyol no el triaria ell per, si acaben passant a semifinals, doncs jugar un dels punts d'individuals, per exemple. Per tant, contraria el Nadal després de perdre el seu punt d'individuals. El Carlos Alcaraz ha guanyat el segon punt en dos sets també contra Talon Greffur, el neerlandès, 7-6 i 6-3, i d'aquí cada eliminatòria es decideixin aquest partit de dobles en dansa.
Molt bé, un dia important, per tant, per tot el que ha representat Rafa Nadal, i d'aquí una estona, d'aquí molt pocs minuts, de fet, podrem entrevistar Toni Nadal, el seu tiet i també entrenador. I Pep Guardiola i el Manchester City seguiran plegats més enllà del final de temporada.
Sí, és una notícia d'última hora, l'avançada The Athletic. Guardiola seguirà vinculat al City una temporada més, fins al 2026, per tant, perquè acabava contracte al final d'aquesta temporada, i a més firmarà una segona opcional, per tant Guardiola vinculat al City fins al 2026 pel cap baix, amb la possibilitat d'allargar-ho fins al 2027. Ho ha avançat The Athletic, com dèiem, però aquesta emissora ho ha pogut confirmar de fonts properes a l'entorn de Guardiola. Dels equips de casa nostra destaquem que el Girona, Ivan Martín, ha ampliat contracte 2 anys més, fins al 2028, i el Barça esperant recuperar el defensa Christensen d'aquí a 2 mesos. Recordem que ahir vam explicar que s'havia sotmès una petita intervenció per mirar de solventar les molèsties que té al tendó d'Aquiles del peu esquerre. Un cop passat pel quiròfan Christensen, el Barça espera poder comptar amb ell d'aquí a 2 mesos.
Molt bé, i a banda del tennis tenim altres marcadors d'aquesta jornada.
Uns quants. Per exemple, a la Lliga de les Nacions de Futbol, que avui tanca la fase de grups, hi ha hagut victòria de la República Txeca davant de Geòrgia, 2-1, i aquest resultat el subratllem perquè hi ha hagut presència del migcampista de l'Espanyol, Àlex Kral, que ha completat els 90 minuts amb els xecs. A la Lliga Europea d'handbol, el Granollers s'acaba de classificar per a la següent ronda. Ha guanyat avui 41-30 el Górnik Zabrze polonès, i després s'ha beneficiat de la victòria del Montpellier francès sobre el Silkeborg. El Silkeborg danès era el principal rival del Granollers, que passarà com a segon de grup. A la Lliga de Campions masculina de waterpolo, una de freda i una de calenta per als equips catalans. La bona notícia, la classificació com a primer de grup de l'Atlètic Barceloneta, després de guanyar 20-8 al Jadran Montrenegrí. En canvi, el Sabadell ha consumat la seva eliminació. D'una banda, ha perdut a la complicadíssima piscina de l'Olympiacos grec, 15-11, i de l'altra, el seu rival. Per lluitar per classificar-se, el Sabadell italià ha guanyat el Primorac Cotor en l'altre partit del grup. Acabem amb la victòria del Barça de futbol sala 2-3 a la pista del Valdepeñas.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, David.
A vosaltres, adéu-siau.
Tres minuts per arribar a 11:15 de la nit. És un dels noms de la jornada, sens dubte, i si parlem d'esport, el nom de la jornada, Rafa Nadal. I ara podem conversar amb el que ha estat entrenador del Rafa durant molts anys, 27, que es diu aviat. És el Toni Nadal. Bona nit, Toni.
Hola, què tal? Bona nit.
Suposo que avui és un dia molt emocionant també per tu.
Sí, bueno, és un dia per la família normal. Estem veient el darrer, no sé si el darrer partit del Rafael, no sé, segur que és la darrera setmana com a professional del món del tennis. Pues, sempre hi ha una mica d'emoció i una mica de tristesa pensant en tot el que han deixat enrere.
Clar, no sé si has vist el partit d'avui, sí. 4-6, 4-6. T'ha fet patir o com l'has vist?
No m'ha fet patir. La veritat és que jo havia vist entrenar a Manacor i estava entrenant molt bé, però a l'hora de competir no ha estat el mateix. Supos que l'emoció s'ha donat una mica, l'emoció, crec jo, després la falta de partits, crec que també això l'ha mermat una miqueta i no ha aconseguit activar-se el necessari per poder guanyar aquest partit, ja que en el meu parecer li ha faltat un poc més d'intensitat, sobretot a les cames.
Ho deia jo avui a la presentació, tothom que posi a Google el millor esportista espanyol de tota la història, sempre surten més o menys els mateixos noms, i el que repeteix més al capdamunt de tots és el de Rafa Nadal. Com ho veus tu?
No ho sé, supos que molt en fora no deu estar. Jo m'agrada ser bastant, intent ser equànim, indistintament de que sigui família o no, però si hi hagués de posar, pues, supos que hi ha Marc Márquez, hi hauria segon Rafael, no ho sé, que és qui més estiria dins, perquè tampoc conec tota la història deportiva d'Espanya.
Clar.
Pues que en Rafael estiria allà, però no sé quin seria en el final.
El que sí que coneix bé és la història esportiva del Rafa, això està claríssim. De petit diuen que tenia predilecció pel futbol, segurament per l'oncle Miquel Àngel. Com el va veure vostè començant en el món del tenis?
No me tractis de vostè. Ell tota la vida li va agradar més el futbol que el tenis, però a pesar de que li agradava més el futbol, pues no em va entendre molt, perquè és aficionat d'un equip del centre del país.
Ah, del Madrid.
No, ell tota la vida li ha agradat molt el futbol i de petit combinava les dues. Jugava a futbol i a tennis. I la veritat és que en el tennis, en el futbol, era molt bo. Perquè jugava amb un equip superior i ell era el màxim golejador. Però quan va tenir 13 anys, el pare el va fer decidir, perquè si no hi havia temps per estudiar, i es va decidir pel tennis, pel fet de que allà ja era campió d'Europa, i al final això te fa decidir.
Tu de seguida li vas veure el talent com a tenista?
Sí, molt ràpid. Quan tenia 7 anys jo li vaig dir al seu pare que seria campió d'Espanya. Perquè jo havia tingut un altre nen que entrenava en jo, que havia estat el número 2 d'Espanya. Luego, doncs vaig pensar, si aquest és el segon, pues el meu nebot, que és millor, pot ser el número 1.
I la vas encertar, però et vas quedar curt, perquè...
Sí, després tota la vida, més endavant, vaig pensar que ell seria molt bo. Nosaltres havíem tingut en Carlos Moya a Mallorca, que havia estat número 1, que havia guanyat Roland Garros, i jo fent la mateixa regla de trets, en Carlos Moya ha guanyat un Roland Garros, el meu nebot segur que en guanyarà, que en pot guanyar més d'un, perquè creia que era millor que ell també. I com que sempre he fet aquest pensament, i com que aquest pensament... com a tio m'anava bé, pues m'adonava cord de jo mateix, pensant que el seria molt bo. Que hagués arribat a guanyar 22 grans slams, no, això no. O 14 vegades a París, això no m'ho hagués imaginat mai. Però com que es guanyaven un darrere l'altre, després de guanyar en el 2005, que tenia 19 anys, vaig pensar, bueno, si en 19 anys ha guanyat, en 20 tornarà a guanyar. Si en 20 ha guanyat, en 21 tornarà a guanyar, i si ha guanyat en 21 pot guanyar en 22. Pues això és el pensament que jo vaig anar fent.
I així em va arribar a sumar 22.
Em va arribar a sumar molt.
Sí, 22. De fet, sí. Hi ha hagut aquesta coincidència en el temps de Rafa Nadal, Novak Djokovic i Roger Federer. 22 Nadal, 24 Djokovic, 20 Federer. Aquesta coincidència en el temps, això ho trigarem, suposo, molt a tornar-ho a veure, no? Tanta qualitat,
sí,
en el tenis.
Sí, perquè si ara passam, feim marxa enrere i veiem, per exemple, un altre trident que va jugar en el mateix temps amb Connors, Borg i McEnroe, que van coincidir una sèrie d'anys. Pues veiem que un va guanyar 11, el Borg, 8 el Connors i 7 el McEnroe. És a dir, entre el 3 en van fer 26. Si anem en el Sampras, Agassi i Courier, entre el 3 també en van fer 26. Si, en canvi, ells, entre el 3 n'han fet 66.
Clar, això és extraordinari.
Sí, claro. Guanyar tant de temps coincidint 3, el qual és més difícil guanyar, perquè m'han dit, no, se van obligar un amb l'altre, però la veritat és que ja se van llevar títols també un amb l'altre. Probablement, si no haguessin coincidit en el millor moment del Djokovic ni en el millor moment del Federer, el Rafael hagués pogut guanyar més. I si el Federer no hagués coincidit en el millor moment del Rafael i en Djokovic, també hagués pogut guanyar més, clar. Això és més o menys així.
Sí, d'aquests 22 grans slams, 17, amb tu com a entrenador, que això et deu convertir també en un dels millors entrenadors de la història del tennis.
Bueno, és que no és igual que el futbol. En el futbol, pues, l'entrenador sí que decideix més. En el cas del tennis, si tens la sort d'entrenar un jugador com en Rafael, et converteixes en un gran entrenador. Si en vez d'entrenar el Rafael entrenes el número 100, pues ja no ets un gran entrenador. Jo crec que sempre que és... Hi ha una cosa que jo tota la vida he considerat en tot, que és la formació. La formació és quasi més important que després, quan ja estàs allà.
Però de mèrit segur que també en tens molt. Com va ser el moment de decidir que ja no seguiríeu entrenant junts?
No, ho vaig decidir jo. Record que jo estava a Hongria, Budapest, i estava fent un curs per entrenadors allà, i un periodista em va demanar, i jo vaig dir, no, l'any que ve jo no estiré, ja no estiré vinculat, perquè me quedaré a l'acadèmia. La realitat és que vaig creure que, bueno, que la meva aportació ja no era necessària, i posta vaig decidir marxar.
Ara, quan veu tota la carrera que ha fet, creu que ha fet...
No
em
tractis de vostè, per favor.
Ah, sí, és que se m'escapa. Dic, quan veus tota la carrera que ha fet, ha fet bé d'intentar jugar aquesta temporada també o
ha fet? No entes.
Dic,
no
ha fet bé d'intentar jugar fins avui? Perquè hi ha sempre aquesta...
En el deport sempre he dit el mateix, que és que el dilluns tothom sal de quiniela.
Això és veritat.
Saps? Sempre. Sí. Tots, quan... ara avui en Rafael ha perdut... Jo, si ara me demanes si el havia de posar o no, no l'hagués posat. Ja sé que havia perdut, entens?
Clar.
Si estàvem amb el Barça, tal, és dilluns, jo també ho sé. Clar, ell què ha passat? Ell ha passat dues coses fàcils d'entendre. Per una part, no és fàcil deixar de fer allò que has vingut fent des de fa molt d'anys, pràcticament tota la vida, i que has tingut molt d'èxit. No és fàcil dir me retir a cap. I per altra banda, en Rafael se va acostumar durant molts anys a tenir problemes físics i després a solventar-se, saps? Clar. I degut en això, pues bueno, pues ell supos que ha tingut durant tot aquest temps aquests problemes que jo he anat... solventat tots els altres anys, pues haver sigut que la mateixa sort i li dona la volta. Quan va veure que això no era possible, que li era impossible mantenir un bon estat físic continuat una sèrie de mesos, pues s'ha decidit a retirar-se. Però si ara penses en Federer, va fer el mateix durant 2 anys, va intentar veure si podia tornar. Durant 2 anys va anar anunciant ara jugaré aquí i en el final... Per què? Perquè a la gent li agrada fer el que fa. Saps? Tothom diu la vida.
Sí,
sempre
solen
ser molt exigents amb els altres.
I tant, ho entenc.
Jo no veig que hi hagi ningú que se retiri del lloc.
No, ho entenc perfectament. Ara que deia això dels problemes físics, aquella pregunta que quedarà sempre, també sense resposta, però jo li faig. Que hagués sigut Rafael Nadal amb tot el que ha fet i sabent que ha jugat amb dolor tantes vegades, si no arriba a tenir problemes físics, hagués sigut...
Pues, també, mira, supòs que hagués estat el millor de la història, perquè si faig una regla de 3 també en Rafael, jo crec que s'ha perdut 16 grans slams. Si ell de cada participació que feia en guanyava un de 3, pues fàcilment podria pensar jo que el millor d'aquests 16 que s'ha perdut... Ja no t'ho vull dir que han guanyat 5, però potser hagués guanyat 3 o 4, i casualment supos que hagués guanyat qualcun en Djokovic o en Federer, no? Per consiguent, hagués, però, si la meva padrina tingués dues rodes, seria una bicicleta. No ets atent? No, no.
Sí, sí.
No és cap bicicleta.
Sí, sí, no, però el raonament era, tenia tota, tota la lògica. Per acabar, no sé com veus Alcaraz, és un digne successor?
Molt bo. El veig... Home, jo és el jugador que em agrada més del món. És veritat que en Sinner enguany ha estat millor que ell, ha estat intratable. Crec que en Alcaraz és una mica més brillant, però és veritat que en Sinner avui en dia és millor que ell, perquè els resultats així ho demostren, però crec que és un jugador molt complet, ho fa tot i tot ho fa bé.
Doncs per acabar, Toni, deixa'm explicar-te que jo fa molts anys feia un programa per nens a TV3 i quan despuntava algú intentava sempre entrevistar-los. Allà hi va haver un tal Andrés Iniesta que va fer molt bé un partit i el vaig poder parlar-hi una vegada, i va haver venir un noi aquí a jugar al Godó i es deia Rafa Nadal, i vam veure que tenia algú de família que es deia Miquel Àngel, i jo vaig contactar amb un tal Toni que m'ho va organitzar, sí, tot, i vaig anar a Mallorca i vaig conèixer el Rafael, els vaig ajuntar en el reportatge amb el Miquel Àngel gràcies a un Toni Nadal, que és normal que ara no se'n recordi, però això va ser així i per això ho he volgut deixar dir. Així que moltíssimes gràcies pel tracte sempre i una abraçada ben forta.
Pues molt bé, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Si jo pogués complir un desig ara...
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària. Per joves d'un a 100 anys.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
A Catalunya Ràdio... Postdates. El meu pare sempre deia que a mi tot m'era pàtria. De Eulàlia Duran i Grau, Converses íntimes. De Laia de Ahumada. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha donat Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
A punt d'arribar a 11:15, a punt de mitja horeta i mitjanit, ara volem parlar de noms propis. que en principi identifiquen coses sense dir-ne gaire res més. Això és el que tenim en ment quan pensem en noms propis. Per tant, no diuen gaire més cosa en si mateixos, però molts estudiosos, o com a mínim el que tenim avui aquí al costat assegut, no estarien del tot d'acord amb aquesta definició. Lluís Quintana Trias, bona nit.
Bona nit.
Lluís Quintana és professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma. Fins fa molt poc, s'ha jubilat, és molts anys fent classe, ha publicat estudis centrats en autors com Foix, Calders o Maragall, potser el que més,
sí.
I també ha estudiat bé la representació de la memòria individual i col·lectiva. Ara publica Denominar paraules que legitimen el poder. D'entrada, és com se't va acudir que havíem de parlar-ne més, d'això del denominar.
Perquè, bé, la idea és perquè quan jo vaig començar potser a fer això, una vegada que vaig fer un estudi sobre els carrers de Barcelona, els noms dels carrers de Barcelona. I aleshores, quan ho estudiava, m'adonava que aquí darrere no, hi havia una, darrere la llista hi havia un programa, hi havia una idea política. Aleshores em vaig començar a fixar amb els noms dels carrers dels llocs on anava. I és veritat que molts carrers de moltes ciutats europees, especialment, tenen al darrere un programa polític determinat. I a partir d'aquí vaig començar a mirar-me els noms dels episodis històrics, per exemple. Mm-hmm. No? Els episodis històrics, per què es diuen d'aquesta manera? Qui els ha posat el nom? Aquest nom, quina idea tenia al darrere? I d'això va venir, jo crec.
Clar, ara n'anirem parlant, perquè mencionaves el nomenclàtor. Sí. Clar, si ens mirem, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, d'aquí pots deduir moltes coses, no?
Sí, aquí darrere hi ha una idea d'explicar la corona d'Aragó, la història de la corona d'Aragó, i, per tant, explicar quin ha estat l'origen de Catalunya. I això, en una època com el segle XIX, dins del procés de nacionalització espanyola, és interessant. És un programa que no vol ser alternatiu, però que vol oferir una perspectiva que el nacionalisme espanyol potser no estava tenint prou en compte.
Clar. Ara estava pensant, per exemple, si pensem en Nova York, això no ho té. Però perquè molt utilitzen els números, la primera, sí, amb la quarta, sí, aquí seria una altra. En canvi, vostè es fixa que a Europa i a molts llocs té una raó al darrere, tot això.
Sí, Europa sí. A més, clar, la història d'Europa és molt agitada i, per tant, molts països han tingut moviments, han tingut petites dictadures que han imposat noms, i al final de la dictadura ha significat la desaparició d'aquests noms i l'aparició d'uns altres noms.
Aquí mateix amb el franquisme.
Aquí mateix amb el franquisme, a França amb el Petén, a Itàlia amb el feixisme, no?
I ara, per exemple, continua amb algunes poblacions catalanes que diuen, doncs, plaça de l'1 d'octubre.
Sí, exacte. No? Que quan jo arribo a una població catalana i veig que hi ha una plaça d'octubre, penso immediatament que hi havia abans, no? Que és el que ha quedat arraconat.
Clar. També hi ha la idea, per exemple, si diem Manel, no estic dient gaire res, però és dels pocs noms que podem triar de les coses. Els que posem als nostres fills,
sí,
o algú si té animals, aquests també, la resta gairebé no hi diem gaire la nostra. Les coses ja tenen noms o els posa el poder. Però després hi ha noms propis, si dic Romeo, de Romeo i Julieta, aquí sí que hi ha càrrega, no, ara?
Sí, perquè nosaltres associem els noms amb el record que tenim d'aquests noms, i determinats noms, Macbeth, Quijote, estan tan carregats de significats portats per la tradició que no els poden posar ningú més, ningú més es podrà dir Quijote ni ningú més es podrà dir Macbeth.
Clar. Sí, sí. Una de les coses interessants que hi ha al llibre és una paraula que m'agradaria que expliqués vostè, que és xibolet. Jo no l'havia sentit mai, xibolet. Ho dic bé?
Sí. No, em sembla... És una paraula hebrea. Per tant, el meu coneixement de l'hebreu és escàs. Em sembla que és xibolet.
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 I què és?
Bé, el xibolet és un terme que es fa servir tècnicament per designar aquelles paraules i especialment aquells sons que distingeixen una llengua de les seves llengües veïnes. Per tant, vol dir que totes les llengües tenen un xibolet. A la Bíblia, que és un llibre més aviat violent, el xibolet és una paraula que fan servir unes determinades tribus d'Israel per distingir l'enemic. A l'enemic li fan pronunciar la paraula xibolet, que em sembla que és una cosa referent a un cereal, i el que no sap pronunciar xibolet es denuncia a si mateix com a persona que no és d'aquell entorn. I, per tant, evidentment, a la Bíblia li van arrencar les ungles i li van tallar els braços, perquè la cosa és així, bèstia. Aleshores, totes les cultures tenen aquestes paraules que les caracteritzen i que les diferencien dels seus veïns, diguem. Per tant, que quan la sentim pronunciar, diem, ah, aquest no és dels nostres.
En català s'hauria... No sé si en tens alguna en ment d'aquestes que delataria molt qui no, que continguessin... suposo que haurien de tenir la lletra X, no?
Sí, el català... Bueno, no només, per exemple, si veus les dues llengües com el català i el castellà, una característica del català és la seva articulació de consonants que en castellà no existeix. El castellà és més una llengua on hi ha poca articulació de consonants. Per exemple, Castelldefels té una articulació de consonants que en castellà no existeix. Per tant, una persona castellanoparlant que arribi a Catalunya i se'n vagi a viure a Castelldefels, fins que no arribi a pronunciar correctament Castelldefels, li passarà molt temps. Per què? Perquè hi ha uns sons articulats i això ens fa que quan algú pronuncia especialment noms de lloc, aquests noms de lloc immediatament els detectem. Per exemple, això es veu molt en els programes de ràdio. Els locutors catalans que treballen a ràdios que sempre es parlen castellà i que tenen un accent molt neutre, es delaten quan pronuncien una paraula catalana. Per què? Perquè això és el seu xibolet.
No? El xibolet. Sí, sí, aquesta, a veure si me'n recordaré i la podem incorporar perquè tinc molt mala memòria, però és ben interessant. Després també hi ha paraules que el mateix poder, que tu expliques molt bé com el poder és qui posa moltes paraules, rectifica. Per exemple, amb la Constitució espanyola n'hem tingut un exemple amb els disminuïts que han passat a ser persones amb discapacitat.
Sí, això és una cosa que... de vegades és mal vista, és considerat un acte d'hipocresia, de falta d'empatia, de... No de falta d'empatia, no, de... Per mostrar empatia es fa aquest acte hipòcrita de canviar els noms. Ara, això, totes les societats ho han de fer. Totes les societats ho han de fer perquè aquests termes que usem per designar algú d'una manera menys creativa, acaben confonent la societat i acaben marginant a grups. Per tant, això que ens sembla un acte hipòcrita, de fet, és un acte de defensa de la societat. Una societat ha d'integrar els seus components. I, per tant, si una paraula que els designa d'una manera insultant, aquesta paraula ha de ser arraconada, ha de ser eliminada. I jo crec que això és bo. És bo, demostra que és una societat que té interès a integrar les seves minories, les seves persones més marginades.
També és interessant com descrius el llenguatge de vencedors i vençuts i en els enemics en els conflictes.
Sí, sí, això realment és el primer que es fa. En un conflicte, el primer que fa és buscar una paraula que designi l'enemic d'una manera... denigrant, d'una manera insultant. No? I això permet aliar-te als teus al teu voltant. No? Diu, els que usen aquesta paraula s'autoidentifiquen com els que estan amb mi. I, els, per tant, els que usen la paraula denigratòria, insultant, es consideren entre ells formant part del mateix grup.
Mm-hmm. Quin podria ser un exemple d'això?
Bueno, l'exemple que jo poso era l'exemple que es va fer servir durant el franquisme amb els rojos. No? El rojo és el rojerío. Però, per exemple, quan els últims anys del franquisme, perquè era una cosa que jo crec que va aparèixer, no ho tinc estudiat, que eren els fatxes. Perquè fatxa és una paraula que jo crec que no apareix fins ben bé als anys 70.
Sí que és bastant recent.
És bastant recent. Jo de jove no recordo haver-la fet servir fins això, finals dels 60 o començaments dels 70. No sé si ve del francès, fa això, o... però és una paraula. Aleshores, dir aquest és un fatxa, ja ens sentíem identificat. O, per exemple, progre, la paraula progre és una paraula que és una fonètica castellana, però que indica també la comunitat. Jo formo part de la comunitat dels progres. Mm-hmm. I ell és dels fatxes. Mm-hmm.
Doncs tot això és el que... tot això i molt més, que no explicarem tot aquí, el que podeu trobar a denominar de Lluís Quintana Trias, denominar paraules que legitimen el poder. Ja que el tinc aquí, després de tota la carrera, ara que s'ha jubilat, volia comentar-li per acabar el resultat de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que deia fa pocs dies que l'ús del català no arriba al 50%, és a dir, a la meitat, en cap de les franges, em sembla que era. No sé si això ho ha percebut a la universitat, que anava menys o no, com ho veu vostè?
Bueno, jo el català l'hem enterrat tantes vegades que he perdut el compte. Però sí, és veritat. És veritat que hi ha hagut unes onades migratòries molt importants a Catalunya, i més que n'hi hauran, i, evidentment, això fa que el català hagi perdut, si és que alguna vegada ho va ser, que no n'estic gaire segur, hagi perdut la condició de llengua vehicular. De manera que quan dos estrangers arriben a Catalunya, no usen el català com a llengua vehicular, sinó que usen el castellà. És a dir, dos estrangers que venen de dos llocs diferents, a l'ucraïnès i a l'equatorià, usen el castellà, no usen el català. I això fa que, per tant, el català, si perd la condició de llengua vehicular, es veu arraconada. Es veu arraconat. Ara, insisteixo, com que l'hem enterrat tantes vegades, el català, no sé si és qüestió d'enterrar-lo una altra vegada. És qüestió d'adonar-nos-en d'això, fer un esforç i intentar que el català pugui ser també vist com a llengua vehicular per aquesta gent que arriba de fora.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lluís Quintana, per passar per aquí per l'estudi del Catalunya Nit. Una abraçada.
No, moltes gràcies per invitar-me.
Un plaer.
Un plaer, encantat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
92.862 92862 de la sèrie 17.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit.
I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
No sé si sempre ha sigut així, però els humans mentim. En tenim una prova grossa, 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 per exemple, amb la pel·lícula Marco, que aquests dies es pot veure als cinemes. N'hem parlat aquí al Catalunya Nit.
Estuviste en Flossenburg.
També molta controvèrsia sobre si els polítics diuen la veritat o no. Per exemple, aquests dies, amb les compareixences de Carlos Mazón, que quan explica les seves actuacions hi ha molta gent que no s'ho acaba de creure. Per exemple, així en parlava Óscar Puente, el ministre de Transports.
Yo sé dónde no estaba. ¿Dónde estaba? Él ha dado varias versiones, cada uno que se crea lo que quiera. Yo particularmente no me creo la última de las versiones.
Fins i tot hi ha experts en gesticulació, expressió corporal, com Patricia Centeno, que han analitzat quines senyals anava mostrant Carlos Mazón per si teníem pistes sobre si ens està dient la veritat. Però avui tenim aquí a la nostra biòloga preferida, l'Anna Ramon. Bona nit.
Bona nit, Manel.
I això sempre ho portem al món de la natura i dels animals. Els humans queda clar que mentim de tant en tant. Ara la pregunta és, i els animals menteixen, Anna?
Doncs sí, Manel. Al final no deixem de ser animals i l'engany és omnipresent en el món viu, en el món de la vida. Pensem, per exemple, en el cas dels animals, els enganys són part de la seva supervivència.
Clar.
I aquí ja n'hem parlat. Per exemple, tenim estratègies que coneixem, doncs, com la del mimetisme, en el qual una espècie el que està fent és adquirir doncs, unes pautes de color o de forma molt semblant a una altra per enganyar-nos, no? Mm-hmm. Quin és l'objectiu en aquest cas? Doncs imitar alguna altra espècie que, per exemple, pot tenir molt mal gust o pot ser molt perillosa per evitar ser depredada o menjada. I pensem, a més, doncs, que aquesta espècie que està imitant s'estalvia, no?, fabricar aquests compostos tòxics que són, doncs, costen una energia, no?, o el fet, doncs, de ser tan perillós, no?, de tenir aquest comportament, però en canvi gaudeix, doncs, d'aquests colors o d'aquesta semblança de l'altre. És una mica com la gent, no?, que es posa el distintiu a la porta aquest de l'asseguradora, de l'antirrobatoris, però no la té instal·lada, no? Agafa l'etiqueta però no paga, és una cosa semblant. Què passa? Que si tothom fa el mateix, llavors tenir aquesta etiqueta també deixa de funcionar.
Clar.
O sigui que també hi ha aquest joc de quina quantitat d'engany ha d'haver-hi perquè la natura funcioni. També, a part del mimetisme, n'hi ha un altre que també n'hem sentit a parlar i en parlem molt, que és quan el que vols fer és semblar-te, per exemple, a branques o a fulles, no? Tenim exemples d'insectes i granotes que semblen fulles, també de cavallets de mar que semblen flocs d'algues, i això és quan parlem del camuflatge, que és aquesta mena de mimetisme, sí, que el que vols fer és passar desapercebut. Estàs enganyant a la resta també, doncs, perquè no et molesti i sobretot perquè no se't mengi.
Clar, si és perquè no és per sobreviure, que no t'ataquin, està molt bé. També podria ser que ho fessin per esperar el moment indicat i atacar.
Aleshores,
ja seria més...
Correcte.
Això ja seria més malèfic.
Sí.
Molt bé. Per tant, tenim camuflatge, tenim agafar l'aparença, disfressar-se per semblar una altra cosa. Mm-hmm. Això que fan els animals, les plantes també són capaces d'enganyar?
Sí, i tant. Les plantes també diuen mentides, són, a més, mentides un altre cop fonamentals i molt sofisticades. Val? Elles el que volen, doncs, és reproduir-se, per exemple, i també buscar aliment, que és algo que ja coincidíem, no?, ara amb l'explicació dels animals. Hem parlat aquí el programa d'orquídies, per exemple, que imiten la forma d'una abella. I el que fan és que l'insecte, quan s'acosti, es pensi que va a copular amb una parella d'abella, diguéssim, no? I el que es troba és una orquídia. La fecunda, si li treu el nèctar i ajuda l'orquídia a fecundar-se, però aquella abella no ha pogut complir amb el que venia a fer, diguéssim, i ha sigut ben enganyada. Després tenim plantes carnívores que fan trampes per atraure i retenir les preses. Elles el que fan és desprendre una olor que nosaltres és insuportable, però que atrau a les mosques que s'alimenten, per exemple, de la carronya, no? Fan una olor com a carn podrida. I, a més, són capaces fins i tot d'escalfar la flor en si mateixa perquè aquestes mosques també...
Que siguin bé.
Els hi atrau perquè també un animal, quan s'acaba de morir, encara té certa calor, no? I llavors encara es creuen més que s'estan acostant a un cos en descomposició quan s'estan acostant a una flor. Per tant, doncs, si les plantes enganyen i fins i tot... Ja en parlarem, perquè avui no en tenim temps, però tenim microbis, virus inclosos, que utilitzen també trucs químics per enganyar les defenses dels seus hostes.
Hòstia, doncs sí, això ja ho explicarem. Avui ens portes dos casos d'engany, podríem dir, de nivell.
De nivell.
Quins són?
I tant. Mira, vaig parlar amb en Jaume Terrades, que és el fundador del CREAV i que li encanta seguir molts temes de natura molt curiosos, i ell em va explicar el cas de dos protagonistes, els dos són el mateix tipus d'animal, diguéssim, que són els tramàtodes.
Tramàtodes.
Els tramàtodes. Sempre et porto paraules
sí,
així perquè...
Sí, és el primer cop
que sents
pronuncio.
Aquesta paraula.
Sí.
Doncs resulta que els tramàtodes són molt petits i se les han d'inventar totes per poder aconseguir el que volen. En aquest cas, parlem d'un cuc que es diu Cercària gegant, que és un d'aquests tramàtodes, que quan és una larva té l'aspecte i es mou com si fos una larva de mosquit, no una larva de tramàtode. Llavors, els peixos el que fan és que es pensen que és una larva de mosquit, se la mengen perquè se n'alimenten, i aquest tramàtode aconsegueix passar a dins del cos del peix, que és el que li interessa, perquè en realitat el que fa és parasitar els peixos.
Molt intel·ligent.
Sí, i després en tenim un altre. Molt difícil d'anomenar, en aquest cas és el Leucochloridium macrostomum, que el que fa... és que el que fa és viure en companyia d'un cargol, parasita els cargols, i viatja fins a l'extrem de les puntes de les antenes dels cargols, les dues antenetes que tenen,
sí.
Ells viuen allà, aquests tramàtodes, i fan que aquestes banyes s'inflin i es vegin amb ratlles fosques i clares. Què fa això? Doncs que els ocells, quan vegin aquest cargol, es pensin que aquelles banyes són dos cucs, i se'l mengin. I llavors li donguin aquest menjar als seus pollets, i aquests paràsits, aquests tramàtodes, el que fan és desenvolupar-se a dins dels ocells, que és el seu hàbitat on ells volien acabar, diguéssim, vivint.
Ostres, quina tàctica tan enrevessada per acabar allà amb els pollets, eh?
Sí, 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 i tant.
Aleshores, aquí podem dir que mentim per naturalesa.
Sí. De fet, en Paco Lloret, catedràtic d'Ecologia de la UAB, també ha fet reflexions al respecte, i ell deia doncs, que les societats humanes, com igual que amb altres éssers vius, ens basem en la col·laboració. I la col·laboració què és? És un altruisme en el que tu dones, però no saps si rebràs alguna cosa a canvi o no. Per tant, què passa? Que a vegades, sovint, tant humans com natura, sabem que pots aprofitar-te d'aquest altruisme dels demés, perquè en el fons no has de posar res a canvi, no? Segons ell, doncs, no pot existir una societat humana perfectament altruista perquè sempre hi haurà algú que utilitzi aquest altruisme per benefici propi.
Aprofitar-se'n, sí.
Exacte. Així que la primera persona que se li acudeixi a enganyar doncs, tindrà l'èxit assegurat, i això per la supervivència doncs, és una aposta molt bona. Però també diu que igual que no pot haver-hi una societat plenament altruista, tampoc hi pot haver una societat en la que tots enganyin, perquè seria una societat impredictible, correcte, no funcionaria, no hi hauria col·laboracions, i el sistema social se n'aniria en orris a favor d'un sistema individual. En el món animal això tampoc funciona. Si una presa aconsegueix enganyar sempre, sempre, sempre el seu depredador, els depredadors es moriran de gana i desapareixeran.
Clar.
O passaran a menjar una altra presa que no se sap amagar, que s'acabarà extingint. Per tant, doncs, a la natura també hi ha totes aquestes interaccions amb les seves diferents tàctiques d'engany que fan que tot funcioni.
Molt bé, doncs si tot funciona i no m'enganyes, la setmana que ve ens tornem a veure.
Fins la setmana que ve, Manel.
Gràcies.
Adéu.
I el dimarts ens va acabant. Li queden només 6 minuts i mig i els volem passar en bona companyia. La de Mariona Valls, que és la cofundadora de Mango Protocol, que és una de les empreses catalanes de videojocs més exitoses, però la primera pregunta, Mariona, és si hem après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit.
I tant, realment avui m'he impressionat moltíssim amb el doctor Quintana I a mi això de que la paraula fatxa sigui bastant nova m'ha xocat moltíssim, perquè no m'ho havia plantejat mai, no? Perquè jo ja vaig néixer amb aquesta paraula al vocabulari i em pensava que era com de tota la vida, no? Però
la,
no.
La paraula és nova, però els fatxes ja hi eren, eh? Això sí, segurament. Molt bé. Mango Protocol, m'ha cridat molt l'atenció. A veure, feu jocs amb personatges psicòtics de protagonistes. Això d'on us va venir?
Uf, això és un nom una miqueta que va ser un nom mig improvisat en el seu moment i ja s'ha quedat, perquè jo vaig començar a dissenyar les Psychotic Girls, que són les protagonistes, no?, d'aquest sí. Psychotic Universe, mentre el procés una mica de dol de quan es va morir la meva mare. Aleshores, jo realment doncs, estava passant una època doncs, de salut mental molt complicada i doncs, se'm va ocórrer, no?, com una mena d'escapisme, no?, amb aquests personatges que els hi passen coses molt brutes, molt, molt extremes. I d'aquí ve una mica el nom, no?, de que són unes nenes que estan realment al fil, no?, d'explotar, no?, a nivell psicòtic, de tenir un brot psicòtic, i una miqueta doncs, d'aquí ve el nom i ha sigut la nostra herència, no?, fins al dia d'avui.
Que interessant, o sigui, tu passaves per un moment que deies jo mateix estic psicòtica, no?, o estic passant molt malament, i dels jocs que teniu, si algú que ens està escoltant en volgués escollir un, per on hauria de començar?
Jo crec que ara el que tenim que és molt més accessible és Clem, que és l'últim que hem tret, perquè crec que té un equilibri de nivell narratiu, de dificultat dels trencaclosques i de la història que explica. Crec que és més accessible que els altres que tenim, que potser tenen més humor negre, que potser és més difícil de connectar. Aleshores, doncs, sí, jo diria que l'últim, que és Clem.
Començaríem per Clem. A qui van adreçats els vostres jocs amb les nenes psicòtiques de protagonistes?
Doncs van adreçats a tothom, perquè nosaltres volíem sempre anar a un públic potser d'adults, joves adults, però sí que és veritat que amb el temps ens hem adonat compte que tenim una audiència molt jove, gent sí, de 15 anys, 16 anys, que juga als nostres jocs, i gent, evidentment, doncs, més gran, no?, de gent que està doncs, jubilada i que ara s'ha tornat a posar els jocs amb tauletes i tal, i també coneix els nostres jocs.
He de dir que m'he estat mirant les imatges, els vídeos, i tenen una qualitat brutal. Hi ha molta feina darrere d'un joc, no?
Sí, la gent moltes vegades es xoca quan explico, per exemple, que un joc independent mitjanet pot arribar a costar com una casa, no? que necessites els diners d'una hipoteca per poder fer un videojoc, un només.
I això és el que us costa un dels vostres videojocs?
Per exemple, sí.
Després es tracta de recuperar-ho. Es recupera?
A vegades sí, a vegades no. És tot una aposta.
És arriscat. Bé, doncs esperem que us vagi molt bé a Mango Protocol. Estem molt agraïts que m'hagis acompanyat aquí al costat meu des de les 10 i fins a la mitjanit. I ara arriba un moment molt important, que és l'última cançó que escoltarem avui. Et quedes?
Em quedo.
Som-hi. És Immensitat, d'Andrea Laszlo de Simoni, una cançó que ens defineix tot de coses que formen part de la immensitat. És una immensitat que ens aclapara, però diu que aquesta dimensió gegantina, ara quan ens posem a dormir, es desfarà. Això sí, la immensitat tornarà a créixer amb el nou dia, i una part de la immensitat l'explicarem tan bé com puguem aquí, a partir de les 10 de la nit. Tant de bo que demà tinguis un dia emocionant com la persona que acaba avui al Catalunya Nit. Fins demà a les 10.
Bona nit, gent que esteu a punt d'anar a dormir. Som la Tresca i la Verdesca, un grup de música per a nens i nenes, i pares i mares, avis i àvies. Us venim a dir que per nosaltres és un gran dia, perquè estem celebrant que fa 20 anys, ni més ni menys, que va sortir el nostre primer disc.
Per commemorar-ho, hem fet una edició especial d'aquest disc, però en format vinil.
ens ha fet molta il·lusió tenir un dels nostres discos en format vinil i que els nens i les nenes d'aquest país també puguin escoltar aquestes cançons, la seva música, en aquest format tan especial, que, igual que fèiem nosaltres quan érem petits.
Estem fent una gira de concerts acústics per celebrar aquest 20è aniversari. Us convidem a que tafanegeu la nostra web www.latresca.com i ens vingueu a veure.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.